Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Bon dia a tothom. Avui es du a terme a Lloret el ple més important de l'any. És el ple de pressupostos on es preveu aprovar els números que gestionarà l'Ajuntament durant el 2017. Superen, en aquest cas, els 65 milions d'euros i suposen un increment del 3% respecte a l'any passat. El capítol d'inversions puja als 7 milions i mig. Les partides més importants es destinaran a la construcció de la planta de triatge, a la millora de vies públiques, al clavegueram, als pressupostos participats i al projecte més destacat, segons l'equip de govern, el Pla del Foment del Turisme. Per l'any vinent també es preveuen millores en els aparcaments, a les instal·lacions esportives i als camins de ronda. Tot plegat ho va explicar l'alcalde Jaume Dulsat fa uns dies i avui recuperarem les seves paraules. Uns pressupostos que l'alcalde qualifica d'equilibrats però agosarats. També recordarem les declaracions d'Iniciativa Esquerra Unida, que presenta fins a 12 propostes als pressupostos, una de les quals passa per bonificar els productes d'higiene íntima per les dones i els bolquers en casos concrets. Escoltarem el portaveu del grup, Xavier Rodríguez Pacios. Així obrim aquest dilluns 19 de desembre, últim bon dia, bona hora de dilluns de l'any, si no m'equivoco, Josep, últim dilluns...
Últim dilluns de l'any?
No, de l'any no, de bon dia, bona hora.
Ah, del bon dia, bona hora.
Últim bon dia, bona hora que cau en dilluns aquest any, si no ho dic malament. La setmana que ve és 26 de desembre i després ja estem a l'any nou.
Sí.
Per tant, l'últim bon dia, bona hora que saludem dient que és dilluns del 2016. Benvinguts en aquest programa. Hem parlat amb en Josep, el saludem perquè ens presenta la resta de contingut. Molt bon dia.
Bon dia, Maria. En aquests moments hi ha a la vila 38.147 persones censades, xifra que situa Lloret com la quarta població de la demarcació per darrere de la ciutat de Girona, Figueres i Blanes, amb qui va frec a frec. D'aquesta xifra en parlarem i la valorarà en aquest cas la regidora de Serveis Centrals, Lluïsa Beltrons, amb qui parlarem d'aquí a uns minuts. També entrevistarem a Miquel Molina per saber com s'ha après que Audi el faci fora del DTM i quins són els seus plans de cara a aquest 2017. També donarem una xifra que ens agrada molt anunciar, els diners que s'han recaptat a Lloret per la Marató de TV3. Recordarem que avui hi ha classes solidàries de spinning a la piscina. I per acabar, entrevistarem Òscar Germán Vázquez, registrador de la propietat que treballa a Lloret. Si fa un parell de mesos hi vàrem parlar com a autor d'una exposició de pintura, avui ho fem perquè ha escrit el llibre de ficció El Vigía de los Tiempos, en castellà, El Vigía de los Tiempos. El presenta demà a la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament.
Un dia més, tenim dorsals per participar a la cursa de Nadal que es farà aquest dissabte aquí a Lloret. El donarem a la primera persona que ens truqui des d'ara mateix aquí a la ràdio, al 972 37 23 93 per participar a la cursa de Nadal d'aquest dissabte. I un cop presentat el contingut, que complementarem també amb el repàs dels diaris i amb la informació meteorològica, comencem fins a arribar a les 9 del matí. Eduard Lanzas i Rosa Giral a la producció i qui us parla, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Vuit i quatre, com dèiem, també tenim la informació meteorològica que avui ens presenta ruixats que podrien arribar a ser en alguns moments forts i que es podrien allargar fins dimecres. De cara al dia de Nadal sembla que la cosa serà més tranquil·la. Anuncien també vent fort i temporal de mar aquests dies. Tot plegat ens ho explica la seva crònica en Miquel Bernis. Molt bon dia, company.
Bon dia, Maria. Comencem aquesta setmana amb un ambient bastant fred, més fred que no pas el que vam acabar la setmana passada, al voltant de 7 graus aquest matí a Lloret de Mar, a més amb una situació de vent que cada cop va guanyant més protagonisme i ja bufa amb cops de més de 30 km per hora, sobretot a prop de mar. Esperem un dia marcat per els ruixats a la tarda i vespre. El temps s'anirà embolicant a mesura que passin les hores, els núvols aniran augmentant i aquesta tarda i vespre les pluges ens han d'afectar a la selva marítima, com ho han de fer, de fet, pràcticament totes les comarques de la costa i prelitoral de Girona. Probablement les pluges més abundants afectaran sectors més al nord, especialment de l'Empordà i de la Costa Vermella, però és bastant probable que haguem d'obrir el paraigua i que plogui amb certes ganes en algun moment de la tarda o vespre d'aquest dilluns. De fet, les pluges intermitents continuaran tant demà com dimecres, per tant, inici de setmana amb el paraigua a prop, o fins i tot podríem dir millor l'impermeable, perquè el vent serà un altre dels elements importants d'aquest inici de setmana, un vent que arribarà a bufar amb cops de més de 50 km per hora tant aquesta tarda com també demà i dimecres. Bufarà d'entre tramuntana i gregal, entre nord i nord-est, i per tant, a més provocarà una situació marítima cada cop més complicada, amb onades que poden arribar a superar els 2 metres de forma bastant probable al llarg d'aquest vespre i demà i dimecres. Per tant, atents a aquest temporal, a aquesta situació marítima complicada, molt probablement la més complicada que hem tingut aquesta tardor fins ara. En canvi, les pluges, tot i que aniran apareixent, difícilment seran abundants. Per tant, segurament l'element més complicat d'aquesta situació de les pròximes hores serà doncs aquest vent i especialment aquesta alteració marítima. De cara a la segona part de la setmana el temps serà molt diferent, amb predomini del sol de cara a Nadal, amb un ambient que, com dèiem, aquesta setmana es presenta més hivernal que no pas en l'anterior.
Moltes gràcies, Miquel, per aquesta previsió. Gairebé 8 i 7 del matí, repassem l'actualitat de la jornada mirant què diuen avui els titulars dels diaris i comencem destacant que els veïns de Bàscara voten no vendre's l'Ajuntament per poder eixugar el deute. Ho veiem en portada tant al diari de Girona com al Punt Avui, que expliquen que els veïns de Bàscara no volen que es vengui l'edifici consistorial com a mesura per compensar les pèssimes finances municipals. El no s'imposa la consulta amb 184 vots davant dels 72 a favor del sí, i l'alcalde lamenta la baixa participació. L'actual consistori no descarta emprendre accions penals contra els antics gestors municipals. D'altra banda, també notícia destacada que la taxa revolta el sector dels pisos turístics. La Generalitat vol apujar la taxa turística un 264% als habitatges de Barcelona i un 100% als de la resta del país. El president de la Federació d'Apartaments Turístics ho veu vergonyós i ho considera una bestiesa. Ho llegim al Punt Avui, on també hi ha un altre titular que diu que la costa gironina té 260 platges. D'altra banda, en patrimoni, el Port Bo és el Premi Peix Fregit de Palafrugell. També una altra notícia en el Punt és que els pastorets es queixen pel Parc Central de Girona. 5a cita mensual de les entitats que pengen crespons negres al voltant del parc en protesta per la inacció. I si tornem al diari de Girona, a banda de parlar de Bàscara, també destaca la victòria del Barça ahir contra l'Espanyol per 4-1. El derbi de Messi, diu aquest diari. L'immens talent de l'argentí deixa sense poder de reacció un tímid espanyol. A la fotografia, Messi i Luis Suárez celebren el tercer gol blaugrana davant de Javi López i Roberto abatuts. També en esports, el Peralada aprofita l'empat de l'Olot per posar-se líder de tercera. Ahir els resultats van ser Peralada 4, Júpiter 1, Manlleu i Olot empat a 1. I també en futbol, Prat 1, Llagostera 1. El Llagostera encadena la seva 7a jornada sense guanyar. Un gol del Prat a 7 minuts pel final frustra la victòria dels d'Alzina. D'altra banda, el valor dels habitatges de Girona és de gairebé 9.000 milions d'euros. Una plataforma immobiliària ha fet aquest càlcul i ha determinat també que el valor més elevat és el carrer Emili Graït. I últim titular que destaquem en aquesta portada és que l'empresa de la depuradora de Girona ha suspès 2 treballadors de Sou i Feina.
Més titulars de la jornada en la resta de premsa escrita. Llegim, per exemple, La Vanguardia, destaca en la seva primera plana, Puigdemont busca en Colau una aliada per al referèndum, mentre que El País indica que Ciutadans i Podem lluiten per no caure a la irrellevància. El Periódico publica la segona part de l'enquesta encarregada a GESOP, del que s'extreuen conclusions com que Esquerra Republicana de Catalunya amplia lideratge i els seus socis s'enfonsen. El diari Ara aposta pel tema laboral, titula «Molts contractes i molt precaris». L'ABC També tira d'enquesta i situa en portada que el Partit Popular i Ciutadans aconseguirien majoria absoluta en unes noves eleccions, mentre que La Razón assegura que Moncloa retarda els pressupostos a la primera quinzena de febrer.
I també és notícia que Lloret limitarà el nombre d'habitatges d'ús turístic per evitar massificacions. Durant un any no donarà més llicències mentre redacta una ordenança específica. Se'n parlarà al ple d'aquesta tarda i, evidentment, des de la ràdio ens en farem ressò. I altres titulars destacats en àmbit internacional alliberen els turistes segrestats a Jordània després d'un tiroteig que causa 14 morts. Novament en marxa les evacuacions d'Alep després d'hores d'espera. Un altre titular és que ha mort als 96 anys el doctor Hemlich, l'inventor de la maniobra per evitar ofegaments. Més de 300 persones es concentren a la Pobla de Mafumet per condemnar la mort d'una veïna a mans de la parella. Una quinzena de persones han començat una vaga de fam de 3 dies per exigir que s'aprovi la renda garantida de ciutadania. I un últim titular en l'àmbit esportiu és que el Real Madrid ha guanyat el Mundial de Clubs en superar el Kashima Antlers a la pròrroga per 4-2.
Des del 1953, a la platja de Fenals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta 100% mediterrània. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fenals, obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Agafo el cotxe i de sobte el motor em falla. Penso, tinc el dia perdut? No. El que tinc és l'assegurança d'auto del RAC.
Gràcies a la nostra àmplia flota de vehicles taller, resolem al moment el 90% de les avaries perquè puguis continuar el viatge. Contracta la nostra assegurança d'auto i si no has tingut cap multa l'últim any, t'estalviaràs 100 euros. RAC, hi som per ajudar.
Informa't d'aquesta promoció a l'oficina del RAC de Lloret, a l'avinguda Vila de Blanes, a la benzinera Cepsa, o al telèfon 972 36 37 63.
Clínica Fenals te presenta su nueva plataforma láser para el tratamiento de los ronquidos y la apnea del sueño, el tratamiento de la incontinencia urinaria, el rejuvenecimiento genital femenino y el tratamiento de varices, capilares faciales o la micosis de las uñas. En Clínica Fenals, los mejores avances para el rejuvenecimiento facial en todos sus niveles, incluso el tratamiento de párpados sin cirugía. No te desplaces de Lloret para disfrutar de la máxima tecnología en medicina estética. Para más información, visita clinicafenals.com o solicita una visita gratuita al 972-3643-28. Nos encontrarás en Avinguda Vila de Blanes 162, Bajos. Clínica Fenals, la mejor opción en medicina estética.
L'Associació de Mares i Pares de l'Escola Pere Torrent organitza un seguit de quines pels dies 16, 19, 20 i 21 de desembre. Les quines es faran al menjador escolar del centre a partir de les 3 de la tarda. L'objectiu és recollir diners per a que els alumnes de P5 i 6è puguin anar de colònies. Quines de l'Escola Pere Torrent, els dies 16, 19, 20 i 21 de desembre. Us hi esperem.
Cubes i Contenidors Pallarès vol desitjar a tothom un bon Nadal i feliç any nou. I recordin que estem al seu servei per al lloguer de contenidors d'obres, jardineria i cubes d'alta pressió. Cubes i Contenidors Pallarès, carrer Sant Quirze 10, telèfon 972 36 60 44.
Vine a tastar la nova carta renovada de la Iguana o a gaudir d'una copa en un ambient immillorable. Si vols celebrar el teu aniversari o el teu sopar d'empresa, a la Iguana tenim menús per a grups a partir de 18 euros. Vine entre setmana i deixa't seduir pel nostre menú diari a 10,50 euros. Ens trobaràs al carrer Grau número 2 de Lloret. Telèfon 972 36 45 77. Obert tot l'any. La Iguana, l'ambient més canalla de Lloret.
Del 24 de desembre al 8 de gener, visita l'exposició del concurs de diorames a la Capella dels Sants Metges. Diàriament de 10 a 2 del matí i de 4 a 8 de la tarda. Dissabte 24 de desembre de 10 a 2 i de 4 a 6. Diumenge 25, només de 10 a 2 del matí. Dijous 31 de desembre de 10 a 2 i de 4 a 6. Diumenge 1 de gener, només de 10 a 2 del matí. També pots visitar els passeigos febres d'entitats, d'establiments hotelers i comercials. Exposició del concurs de diorames a la Capella dels Sants Metges. Recuperem les nostres tradicions nadalenques.
La Residència Continental us ofereix les seves noves instal·lacions i la inauguració d'un nou servei com a centre de dia. A més, tindreu la possibilitat de gaudir de tot tipus de serveis personalitzats, fisioteràpia, psicologia, medicina i una cuina de mercat totalment casolana. Tot pel benestar dels nostres avis. Per a més informació, visiteu el web o Facebook de Residència Continental Lloret de Mar o contacteu als telèfons 617 27 60 602 o 902 37 19 28. Residència Continental. Mirem pel nostre poble. Coneix els resultats de les principals competicions de l'esport lloretenc. Escolta les impressions dels esportistes, tècnics i directius. Assabenta't dels partits de cada jornada a Lloret Esportiu. Els dilluns a les 9 del matí la informació esportiva amb Alfons Serrano i Moisès García. Torna a escoltar el programa a la secció a la carta del web novaradiolloret.cat.
Per estar ben informat, escolta Bon Dia, Bona Hora. Nova Ràdio
Lloret. Bon Dia, Bona Hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Passa un minut d'un quart de 9 del matí. Molt bon dia a tothom. Benvinguts un dia més al Bon Dia, Bona Hora de la Ràdio de Lloret. Avui, 19 de desembre. Comencem parlant del ple que se celebra aquesta tarda, un ple extraordinari que és el més destacat de l'any, perquè és el ple de pressupostos. I en aquesta ocasió, el que es prepara pel 2017 supera els 65 milions d'euros i aquesta xifra incrementa en un 3% els números d'aquest 2016. Pel que fa a inversions, la partida se situa en els 7 milions i mig d'euros. Són els números més destacats de la proposta que es porta a debat en el ple d'avui.
L'alcalde Jaume Dolçat el defineix com un pressupost equilibrat però també agosarat. De fet, s'incrementa un 3% respecte a l'any passat.
Es preveu doncs, a rebre més a l'abocador de Lloret, el qual acaba revertint sobre les arques municipals, doncs, preveu rebre més escombraries, diguem, de pobles veïns i, per tant, un increment de la facturació en aquest sentit. I també, doncs, l'ordenança municipal en què preveu doncs, cobrar a les companyies telefòniques una taxa i, per tant, són dos factors que fan doncs, que passés de 63 milions de l'any passat a poc més de 65.
Les partides més importants es destinaran a la construcció de la planta de triatge, a la millora de vies públiques, al clavegueram, als pressupostos participats i al projecte més destacat per l'equip de govern, el Pla del Foment del Turisme.
L'alcalde apunta que l'objectiu el 2017 serà passar de la teoria a l'acció en la reconversió turística de Lloret.
Estem treballant molt en aquest pla operatiu de turisme i hi ha una partida de diners que va molt vinculada a les accions del pla operatiu de turisme, però tampoc vull avançar masses coses perquè en un futur doncs, esperem doncs, poder anunciar coses molt positives amb la Generalitat de Catalunya i amb la Diputació i a la pròpia Mesa, però sí, evidentment, la prioritat és anar desenvolupant moltes d'elles i en un període curt de temps esperem doncs, poder presentar una eina que ens permetrà doncs, poder desenvolupar molt millor moltes d'aquestes accions.
En aquest sentit, es preveu executar les accions vinculades al Pla de Foment del Turisme i també desenvolupar els objectius marcats a través del Pla Operatiu. Precisament, pel Pla Operatiu, Generalitat, Ajuntament, Diputació de Girona i empresaris aportaran 1.200.000 euros anuals fins al 2019.
Lloret també comptarà amb una subvenció complementària de 400.000 euros provinents del Pla de Foment del Turisme. Aquesta contribució està orientada a la millora de l'accessibilitat als equipaments municipals i les platges. Unes actuacions que, segons l'alcalde Dolçat, generaran valor afegit a la destinació.
Per l'any vinent també es preveuen millores en els aparcaments, a les instal·lacions esportives i als camins de ronda.
Per al manteniment de carrers, per algunes millores esportives que considerem molt importants i considerem claus. Seguirem a la línia dels pressupostos participats que vam endegar l'any passat i esperem doncs, augmentar aquesta participació. Hi ha una part important doncs, que va a la línia de completar doncs, aquesta subvenció que hem rebut de 400.000 euros, afegint-hi 400.000 més del Pla de Foment de Turisme, amb tota una sèrie de bateria d'actuacions, moltes d'elles enfocades doncs, a temes de platges, a temes de millor accessibilitat.
Els pressupostos municipals per al 2017 es preveuen aprovar dilluns vinent en un ple extraordinari. Aquest dilluns, volem dir, si es compleix el previst. L'endeutament de Lloret en acabar el 2017 se situarà al voltant del 46%, mentre que ara supera el 50%.
Qui també ha dit la seva sobre els pressupostos és Iniciativa Esquerra Unida, l'oposició.
En efecte, entre altres, se proposa que l'Ajuntament es faci càrrec del 17% del cost dels productes d'higiene íntima de les dones, com les compreses i tampons, i dels bolquers dels nadons, en els casos de les famílies amb menys recursos. N'ha parlat el portaveu de la coalició, Xavier Rodríguez Pacios.
Simplement és de justícia. Tant els bolquers com les compreses i els tampons tenen un IVA que és del 21%. Des de la coalició, des d'Izquierda Unida, des d'Iniciativa, apostem per la reducció d'aquest IVA, un IVA superreduït del 4%. Fa quatre dies, al Congrés dels Diputats, es va aprovar una proposta d'Esquerra Republicana en aquest sentit de reduir l'IVA del 21 al 4%, i nosaltres el que fem és el fil a l'agulla, i és que mentre no sigui d'aplicació aquest IVA superreduït, l'Ajuntament té que subvencionar en un 17% els gastos d'aquest material.
Els ecosocialistes demanen que l'ajuda es destini a les famílies amb ingressos tres vegades inferiors al nou salari mínim interprofessional. Caldrà veure si l'equip de govern accepta la mesura en el debat dels pressupostos que es farà en el ple extraordinari d'avui.
La coalició també fa altres peticions, per exemple, la reforma dels carrers com Puig de Castellet i Camí de les Cabres, la creació d'un centre cívic al barri del Molí que millori l'actual i permeti a les persones de la tercera edat no haver de desplaçar-se fins al casal municipal de la gent gran, convertir l'antiga caserna de la policia en un hotel d'entitats o fer un gran parc urbà al turó de Can Buc.
Això suposaria atraure veïns del costat de les poblacions, del costat dels voltants, de Blanes, de Tossa, de Vidreres, doncs cap aquí, i els nostres veïns, doncs per poder fer els aniversaris i no tenir que anar a un local pagant. En definitiva, suposaria la rehabilitació d'una zona que està una mica degradada, i per l'altre costat també facilitaria també doncs el que veïns de poblacions properes vinguessin cap a Lloret de Mar i passessin aquí el dia durant tot l'any. Això suposaria també una reactivació de la economia en una determinada zona al barri de Rieral.
En total, Iniciativa Esquerra Unida fa una dotzena de propostes que freguen el 1,5 milió d'euros.
Tant les seves propostes com les altres que pugui presentar la resta de l'oposició es debatran juntament amb els pressupostos que defensa l'equip de govern.
Serà en un ple ordinari que aporta a debat un total d'11 punts. Serà en un ple extraordinari, volem dir, corregim, extraordinari, que aporta a debat un total d'11 punts. La sessió comença a l'hora habitual, a les 6 de la tarda, i es pot seguir en directe a través del 90.2 de l'FM o bé en vídeo pel web novaradiolloret.org.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
7 minuts per 9:15. Estem a finals d'any i és un bon moment de fer balanç del padró municipal d'habitants a Lloret de Mar. En aquests moments hi ha a la vila 38.147 persones censades, de les quals el 51% són homes, 19.555, i el 49% restant, dones, 18.592.
Aquesta xifra situa Lloret com la quarta població de la demarcació gironina en nombre d'habitants per darrere de la ciutat de Girona, Figueres i Blanes. Per edats, la franja més nombrosa és la que va dels 35 als 44 anys, que representa el 20% dels lloretencs, mentre que els més joves, de 0 a 9 anys, no arriben al 10%.
Pel que fa a les nacionalitats, Lloret té una casuística peculiar. El 42% ha nascut a Catalunya, el 21% a Espanya i el 37% restant és d'origen estranger. Els col·lectius de fora més nombrosos són, per aquest ordre, Rússia, Romania, Índia, Marroc, Bulgària i Itàlia.
En altres paraules, un de cada tres residents a Lloret és d'origen estranger. La vila reuneix en l'actualitat fins a 90 nacionalitats diferents.
Ampliem la informació amb la Rosa.
Les dades i estadístiques del padró municipal es poden consultar al web de l'Ajuntament. Valorem les dades del 2016 amb la regidora de Serveis Centrals, que és Lluïsa Baltrons. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
De què serveixen les dades del padró, a més d'informar de xifres i poder fer estadístiques?
Bé, el padró municipal d'habitants és una dada molt important, és un registre administratiu on consten els veïns del municipi i constitueix una prova de la seva residència. Llavors, és l'Ajuntament qui és l'encarregat de la seva creació, la gestió i manteniment. I, bueno, de fet, es tracta d'un registre de dades personals i nosaltres ho tenim a través de l'OIAC. A Catalunya comptem amb l'IDESCAT, que és l'Institut d'Estadística de Catalunya, creat el 1989 per la Generalitat de Catalunya, que s'encarrega d'elaborar una explotació estadística del padró municipal. Aquesta informació es difon pel lloc de residència i està desagregada per sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement. Aquestes dades són importantíssimes perquè tenen com a objectiu contribuir a la presa de decisions, la recerca i la millora de polítiques públiques. I la disponibilitat i la bona gestió de la informació estadística és fonamental per un país, per al seu bon, la seva bona gestió.
Aquí a Lloret de Mar, ara que estem a mitjans de desembre, hi ha 38.147 persones empadronades, que és una mica més que l'any passat. Quina és l'evolució dels últims temps pel que fa al padró?
Bé, Lloret va veure duplicada la seva població en 17 anys. Al gener del 2000, de l'any 2000, la població estava situada en 20.045 habitants censats, mentre que a data d'avui, a meitats de desembre del 2016, comptem en 38.147. No obstant, després de la crisi econòmica generalitzada, moltes persones han tornat al seu lloc d'origen o bé han emigrat a altres llocs a buscar noves oportunitats, i la població ha anat disminuint.
D'aquest padró d'una mica més de 38.000 persones, hi ha una curiositat, és que hi ha un miler més d'homes que no pas de dones, que és al revés del que passa al conjunt de Catalunya. És una curiositat, això, oi?
Sí, és una curiositat. De fet, fent una valoració anual d'aquestes 38.147 persones censades, un 51,26% són homes, que són 19.555, i un 48,74% són dones, 18.592. És una dada curiosa, ja que la resta de Catalunya i del món, en el seu conjunt, doncs, trobem més dones que homes. També voldria fer una apreciació en quant a la població, que és que Lloret compta amb una alta densitat de població. De fet, és altíssima. La densitat de població és de 783 habitants per quilòmetre quadrat, quan a la resta de la comarca de la Selva és de 169 i a Catalunya de 233. Per tant, tenim una alta densitat de població i això es veu reflectida en molts altres aspectes.
Aquest nombre d'habitants fa que Lloret sigui la quarta població de la demarcació, frec a frec amb Blanes, a qui ha superat en alguna ocasió.
Sí, de fet, Lloret i Blanes tenen una casuística molt similar seu sector econòmic, el desenvolupament econòmic, per la seva població, i bueno, sempre estem allà. En aquests moments, Lloret és el quart municipi en població de les comarques gironines, darrere de Girona, Figueres i Blanes. A dia d'avui Blanes ens supera, però bueno, això no vol dir que estem allà, ens supera poder per 100 persones.
Per edats, la franja més nombrosa és la que va de 35 a 44 anys i la tendència és a l'envelliment. Això a què obliga l'Ajuntament a pensar a curt o mitjà termini?
Bé, si observem la piràmide d'edats, veiem que la franja d'edats més gran està compresa entre 35 i 44 anys, o sigui, és la franja d'edat més nombrosa, que representa un 20% del total, mentre que els nens de 0 a 9 anys arriben amb prou feines al 10%. Segons un estudi recent publicat per l'IDESCAT, la clàssica piràmide de població ja fa anys que ha modificat la seva forma habitual en molts països com a conseqüència de dos factors, de dos indicadors. Un és la reducció de la natalitat, cada vegada tenim menys fills, i per l'augment de l'esperança de vida. A dia d'avui, una data curiosa és que l'esperança de vida dels homes és de 80,5 anys i de les dones 86,07. Per tant, les dones de mitja viuen 6 anys més que els homes. A Catalunya, els propers anys, la població menor de 45 anys disminuirà, mentre que la major de 45 augmentarà. I això és un fenomen global. En un futur s'accentuarà l'envelliment global de la població, ja que el guany de la població es concentra principalment amb el grup d'edats de 65 anys i més. Evidentment, aquest envelliment de la població tindrà conseqüències directes en molts àmbits, com són, per exemple, l'aplicació de noves mesures en benestar social, atenció sanitària, canvis en l'edat de jubilació i el que ja comencem a patir, que és la pressió sobre sistemes públics de pensions.
Pel que fa a les nacionalitats, un de cada tres residents té origen estranger i a Lloret el resultat és que hi conviuen 90 nacionalitats diferents sense problemes destacats.
Això també és una data molt curiosa. De fet, a fora, bueno, es sorprenen, no?, d'aquesta varietat. Bé, Lloret té una casuística peculiar. Només un 63% de la població ha nascut a Espanya i d'aquests 63, 42 a Catalunya. La resta, el 37%, són de la nacionalitat estrangera. Per tant, és el que tu deies, Rosa, que una tercera part dels residents de Lloret són d'origen estranger. Si voleu, podem parlar de quins són aquests països d'origen. En primer lloc, provenen de Rússia. En aquests moments hi ha censats 2.218 persones, seguit per Romania, que seria el primer país europeu, amb 1.306 persones, i després la Índia, 1.241. Després segueix Marroc, Bulgària i Itàlia, en aquest ordre. I sí, comptem amb persones amb més de 90 nacionalitats. Lloret es considera una població privilegiada per aquesta diversitat de procedència. I precisament un dels objectius de l'Ajuntament és afrontar aquesta diversitat per enriquir-nos uns als altres. I això implica treballar la convivència, ja que vol dir que som persones de diferents cultures, diferents religions, i això a Lloret crec que ens en sortim prou bé. I bueno, normalment la gent que ve a Lloret ve per feina de temporada, després arriben persones que venen com a conseqüència de que han vingut, persones conegudes han vingut abans, i hi ha una persona que migra i que genera una mena de xarxa. Hi ha una de les motivacions més destacades, que és reunir-se amb el marit, el pare o la mare, que és el que parlem, el reagrupament familiar.
Doncs hem repassat totes aquestes dades que es deriven del padró municipal amb la regidora de Serveis Centrals, Lluïsa Beltrons. Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Per estar ben informat, escolta Bon Dia, Bona Hora. No!
Ara passa un minut de 9:15. Això és el Bon Dia, Bona Hora. I el que fem és saludar de nou amb Miquel Bernis perquè volem saber tots els detalls de la informació del temps que ve marcada per ruixats que poden ser intensos les properes hores i propers dies. Fins dimecres s'espera que hi pot haver pluges i també temporal de vent i de mar. De cara a Nadal, que és aquesta mateixa setmana, diumenge, sembla que la cosa serà més tranquil·la. Deixem que sigui en Miquel qui ens ho explica. Molt bon dia.
Bon dia, Maria. Esperem un dia marcat per els ruixats a la tarda i vespre. El temps s'anirà embolicant a mesura que passin les hores. Els núvols aniran augmentant i aquesta tarda i vespre les pluges ens han d'afectar a la selva marítima, com ho han de fet pràcticament totes les comarques de la costa i prelitoral de Girona. Probablement les pluges més abundants afectaran sectors més al nord, especialment de l'Empordà i de la Costa Vermella, però és bastant probable que haguem d'obrir el paraigua i que plogui amb certes ganes en algun moment de la tarda o vespre d'aquest dilluns. De fet, les pluges intermitents continuaran tant demà com dimecres, per tant, inici de setmana amb el paraigua a prop, o fins i tot podríem dir millor l'impermeable, perquè el vent serà un altre dels elements importants d'aquest inici de setmana, un vent que arribarà a bufar amb cops de més de 50 km per hora tant aquesta tarda com també demà i dimecres. Bufarà d'entre tramuntana i gregal, entre nord i nord-est, i per tant, a més, provocarà una situació marítima cada cop més complicada, amb onades que poden arribar a superar els 2 metres de forma bastant probable al llarg d'aquest vespre i demà i dimecres. Per tant, atents a aquest temporal, a aquesta situació marítima complicada, molt probablement la més complicada que hem tingut aquesta tardor fins ara. En canvi, les pluges, tot i que aniran apareixent, difícilment seran abundants. Per tant, segurament l'element més complicat d'aquesta situació de les pròximes hores serà doncs aquest vent i especialment aquesta alteració marítima. De cara a la segona part de la setmana el temps serà molt diferent, amb predomini del sol de cara a Nadal, amb un ambient que, com dèiem, aquesta setmana es presenta més hivernal que no pas en l'anterior.
Moltes gràcies, Miquel, i ara ja sabem què és el que es preveu pels propers dies. Moment de passar pel quiosc i fer un cop d'ull als diaris per conèixer l'actualitat del dia, que ve marcada d'una banda per la taxa turística, la taxa que revolta el sector dels pisos turístics. La Generalitat vol apujar la taxa turística un 264% als habitatges de Barcelona i un 100% als de la resta del país. És el tema de portada del Punt Avui, que afegeix que el president de la Federació d'Apartaments Turístics ho veu vergonyós i ho considera una bestiesa. D'altra banda, un titular que comparteixen ben destacat tant el Diari de Girona com el Punt Avui és que els veïns de Bàscara voten no vendre's l'Ajuntament per poder eixugar el deute. El no s'imposa a la consulta amb 184 vots davant dels 72 a favor del sí, i l'alcalde lamenta la baixa participació. L'actual consistori no descarta emprendre accions penals contra els antics gestors municipals. Podeu llegir aquesta notícia a tots dos rotatius. També en el Punt hi llegim que la costa gironina té 260 platges. El Port Bo és el premi fregit, el premi peix fregit de Palafrugell. D'altra banda, els pastorets es queixen pel Parc Central de Girona, cinquena cita mensual de les entitats que pengen crespons negres al voltant del parc en protesta per la inacció. En el Diari de Girona, a banda de Bàscara, també llegim en esports el derbi de Messi. Fa referència a la victòria blaugrana ahir 4-1 contra l'Espanyol. L'immens talent de l'argentí deixa sense poder de reacció un tímid espanyol. Messi i Luis Suárez celebren el gol blaugrana en aquesta fotografia de portada davant d'uns abatuts Javi López i Roberto. Més titulars esportius. El Peralada aprofita l'empat de l'Olot per posar-se líder de tercera. El Peralada va guanyar 4-1 al Júpiter, mentre que l'Olot va empatar a un gol contra el Manlleu. De per la seva banda, el Llagostera empata contra el Prat a un gol també i encadena la seva setena jornada sense guanyar. Un gol del Prat a 7 minuts del final frustra la victòria dels de Manel Alsina. D'altra banda, veiem també a la portada del Diari de Girona els d'Oriol Alsina, volem dir. D'altra banda, el valor dels habitatges de Girona és de gairebé 9.000 milions d'euros. I un últim titular que llegim a la portada del Diari de Girona és que en aquesta ciutat, a Girona, l'empresa de la depuradora suspèn dos treballadors de sou i feina, un per agredir un altre company i l'altre per no fer cas a un superior.
La resta de titulars que avui llegim a la premsa escrita són els següents. Per exemple, La Vanguardia destaca en la seva primera plana: Puigdemont busca en Colau una aliada per al referèndum, mentre que El País indica que Ciutadans i Podem lluiten per no caure en la irrellevància. El Periódico publica la segona part de l'enquesta encarregada a Jesop, del que s'extreuen conclusions com Esquerra Republicana de Catalunya amplia el lideratge i els seus socis s'enfonsen. El diari Ara aposta pel tema laboral i titula Molts contractes i molt precaris. Per la seva banda, el diari ABC també tira d'enquesta i situa en portada que el Partit Popular i Ciutadans aconseguirien majoria absoluta en unes noves eleccions, mentre que La Razón assegura que Moncloa retarda els pressupostos a la primera quinzena de febrer.
Hi ha altres notícies que també volem destacar avui. Per exemple, que Lloret limitarà el nombre d'habitatges d'ús turístic per evitar massificacions. Se'n parlarà d'una nova ordenança en el ple municipal d'aquesta tarda. D'altra banda, en internacional, alliberen els turistes segrestats a Jordània després d'un tiroteig que causa 14 morts. També en internacional, novament en marxa les evacuacions d'Alep després d'hores d'espera. Mor als 96 anys el doctor Hemlich, l'inventor de la maniobra per evitar ofegaments. Aquí a Catalunya, més de 300 persones es concentren a la Pobla de Mafumet per condemnar la mort d'una veïna a mans de la parella. A Barcelona, una quinzena de persones han començat una vaga de fam de 3 dies per exigir que s'aprovi la renda garantida de ciutadania. S'han concentrat a la plaça Sant Jaume. I finalment, en esports, el Real Madrid ha guanyat el Mundial de Clubs en superar el Kashima Antlers en la pròrroga per 4-2.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs fem un cop d'ull al que diuen avui els rotatius de Lloret i trobem sobretot notícies esportives, però també una notícia que afecta i que la veiem a la portada del Punt és aquest increment de la taxa per als pisos turístics. El sector està en peu de guerra per aquesta taxa. La Generalitat vol apujar la taxa turística un 264% als habitatges de Barcelona i un 100% als de la resta del país. Diuen que no la cobraran i que denunciaran el govern. El sector diu que no la cobrarà i que denunciarà el govern. Si s'apuja, no la cobrarem, que siguin els Mossos els que la cobrin, diu el representant de la Federació d'Apartaments Turístics de Catalunya. En el diari El Punt podeu ampliar aquesta informació a les pàgines 6 i 7. I en esports, diferents referències a Lloret, i la que volem destacar és aquesta victòria del Club Hoquei Lloret, que dona una lliçó d'optimització de recursos. Ahir, aquest cap de setmana, vaja, va guanyar el Voltregà 1-2. Arrasarat en la gran actuació del porter Ferran Serra i en Marc Grau, amb dos gols infal·lible en la bola aturada, va guanyar el Voltregà i s'acosta a la Copa. Podeu llegir-ho tant en el diari de Girona com en El Punt Avui, aquesta victòria del Lloret, que situa els lloretencs en una molt bona posició a l'Hockey Lliga. Són setens ara mateix amb 14, amb 20 punts, volem dir, i per tant molt bona temporada dels homes de Manel Barceló, malgrat que van patir aquest turmalet amb diferents derrotes seguides, però han remuntat i ja porten unes quantes victòries consecutives en aquesta Hoquei Lliga. Més notícies que fan referència a Lloret, les trobem per exemple en futbol. El Lloret d'Edu Urdiales va empatar un contra el Martinenc i acabaran l'any en la quarta posició amb 23 punts. També en futbol, ho veiem a la portada, que el Peralada es manté líder de tercera, o se situa líder de tercera per acabar l'any, i ho destaquem perquè volem dir que el porter és lloretenc, en Geni Càssaro, i suma només 12 gols. És el segon porter menys golejat de la tercera divisió, per darrere només del porter de la Jonquera, que ha encaixat 11 gols. I en atletisme, Romeo Isabali i Marina Guerrero són protagonistes del cross de Vidreres. Els dos atletes del Club d'Atletisme Lloret La Selva, Jonathan Romeo i Buba Sabali, diuen tant al diari de Girona com al Punt Avui que van arribar junts a la meta. Va ser en el cross de Vidreres i ho podeu llegir tant en el diari de Girona com en el Punt. I hem de dir que tots aquests resultats els repassaran més àmpliament en el Lloret Esportiu els nostres companys Alfons Serrano i Moisés García.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Cineclub Atler, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
Aquest dimecres 21 de desembre, a 8:45 del vespre, projecció de El dia més curt, celebrant la Festa Mundial del Curtmetratge, un gran esdeveniment que es viu en multitud de països i que per segon any consecutiu arriba a Lloret de la mà de Cineclub Atler. Recollida d'invitacions al Museu del Mar i al puntet de l'Avinguda de Vidreres.
Teatre de la Costa Brava Sud. Veniu al cinema. Consulteu tota la programació al web teatredelacostabravasud.cat.
Amb el suport de Nova Ràdio Lloret.
Bon dia, bona hora.
Dos minuts i ens situarem a 8:45 i mentre el rellotge avança seguim avançant també aquí al Bon Dia Bona Hora de la ràdio de Lloret. I ho fem per parlar d'un nom propi, el jurista lloretenc Òscar Germán Vázquez, que és una capsa de sorpreses. Fa dos mesos el vam entrevistar amb motiu de la seva primera exposició de pintures i avui ho fem com a autor del llibre El Vigía de los Tiempos, de l'editorial Círculo Rojo.
Germán va néixer a Madrid, és llicenciat en dret per la Universitat Complutense i en l'actualitat treballa com a registrador de la propietat a Lloret. A més d'haver exposat els seus quadres, aquest dimarts presenta aquesta obra de ficció. L'acte comença a 6:15 de la tarda a l'Ajuntament.
Doncs mentre que la presentació es farà demà a la tarda, avui el tenim aquí als estudis per fer-nos un petit avançament. Òscar Germán Vázquez, molt bon dia.
Bona tarda.
Bé, dèiem que parlàvem fa un temps d'una exposició, avui un llibre, per tant, polifacètic, eh?
Bueno, son de estos placeres que uno tiene la oportunidad de hacer en la vida y que mejor no dejarlos pasar porque son trenes que no pasan dos veces.
I com ha estat això? Per què aquest llibre? D'on ha sorgit?
Bueno, en realidad porque yo tenía escritos tres libros de derecho hipotecario. Cosa muy difícil de leer, salvo por muy pocas personas que están metidas en ese mundo. Claro, cuando uno publica un libro que se llama, por ejemplo, La información territorial asociada a las bases gráficas registrales, pues tiene la sensación de que lo van a leer muy pocas personas. Y en realidad me puse a escribir novela porque, bueno, porque mi pobre padre, que en paz descanse, intentó leerse mis libros de hipotecario y no pasaba de la página tercera. Así que dije, voy a intentar escribir algo que sea legible por prácticamente todo el mundo. Y fue ese el origen de la novela, de la primera de las novelas que escribí, porque esta es la segunda parte.
¿Es la segunda parte? ¿La primera también está publicada?
Sí, es en la misma editorial, se llama Dragones de la Mente y es parte de una trilogía que tendrá su final todavía por escribir.
¿Y qué explica esta trilogía?
Bueno, tú piensas que tú duermes pues, y sueñas porque duermes y sueñas tranquilamente, pero en realidad quien sueña por ti es un dragón que tienes en la mente. Cuando tú estás tranquila y estás contenta, tu dragón te produce sueños muy felices. Cuando tienes inquietudes o estás preocupada, tu dragón te produce pesadillas. Y si en un momento determinado pierdes el sueño, padeces insomnio, los problemas son demasiado grandes, tu dragón se hace real y o vences tú al dragón o el dragón te vence a ti. Si todo esto lo adornamos en una historia de cuento de niños que yo he contado a mis hijos cuando eran pequeños, surge la trilogía de la estirpe de Rohg, que es una familia que tiene como misión en la vida la de luchar contra los dragones.
Però és novel·la infantil, no, eh?
No, no, és molt difícil de classificar aquest tipus de novel·la perquè no és ni novel·la fantàstica, ni novel·la estrictament psicològica, ni tampoc novel·la infantil. És una mezclanza de moltes coses que sale de una manera, pues, yo creo que bastante original, muy diferente de lo que se escribe por ahí hoy en día.
I ha estat fàcil arribar a publicar-ho, el primer llibre que ja fa temps que està publicat i ara aquest segon?
Sí, sí y no. La publicación en el mundo editorial es uno de los descubrimientos que yo he hecho a la hora de escribir. Te das cuenta de que escribir una novela es solamente una parte, y además una parte pequeña de todo lo que es el negocio de la distribución, de la lectura, de llegar al mayor número de público posible. No se trata de vender el ejemplar, no se trata de hacerse famoso, se trata de conectar con el mayor número posible de personas que les interese leer lo que tú escribes. Y eso hoy en día se hace francamente complicado, porque depende de muchas cosas que no están en tu mano.
I en tot cas, aquest llibre, tant el primer de la trilogia com aquest que es presenta demà, El vigía de los tiempos, on es pot trobar? Qualsevol llibreria?
Aquí en Lloret sí, en cualquiera de las dos o tres librerías que venden libros de ficción están las novelas, que estarán a partir de hoy porque hoy es cuando ya se pone en papel la edición. Pero realmente esto es una de las cosas que más me ha llamado la atención. El 90% de las compras se realizan hoy en día por internet a través de determinadas editoriales o determinadas casas que acaban vendiendo el libro. Y entonces se hace mucho más cómodo, más que ir a una librería, acudir a internet y pedir la novela para que te la traigan a casa en un momento determinado. Uh-huh. En todo caso, el libro sí está en las librerías y en todo caso las librerías tienen siempre un número de ejemplares muy reducido que se pueden cargar para que te lo traigan sin ningún tipo de problema.
I en la primera part d'aquesta trilogia, sí, es va aconseguir aquest objectiu d'arribar a un públic ampli?
No, el objetivo de llegar a un público amplio yo creo que nunca lo consigue ningún autor. Yo creo que los autores, aunque tengan millones de lectores, siempre pensarán que no han llegado al que ellos querían llegar. Y a mí me ocurre eso. Para mí no hay nada más agradable, supongo para cualquier persona que escribe o que pinta o que hace cualquier obra creativa, que encontrarse a alguien por la calle que le diga que ha leído, que ha visto, que ha percibido su obra y tener una charla con ese tipo de personas. Ese es el gran descubrimiento y la gran satisfacción que produce el escribir una novela.
¿Y le ha pasado?
Sí, sí me ha pasado, sí me ha pasado.
¿Cal llegir la primera part de la trilogia per llegir aquesta segona o...?
No,
son fuerza independiente.
Se pueden leer independientemente. Es más, en la primera parte, alguna persona ha hecho, me consta, un esfuerzo extraordinario de lectura, y esta segunda parte he tratado de hacerla de una forma mucho más sencilla de leer, no el contenido, que sigue siendo igual el mismo, pero una forma mucho más sencilla de leer para que la gente no tenga dificultades de seguimiento de la novela como tal.
¿Y la tercera parte, ya te clar cómo acabará o...? Quan es posa a escriure, comença a inventar.
La novela es un ser que tiene vida propia. O sea, uno empieza a escribir, yo por lo menos comienzo a escribir, con una serie de ideas que van variando a medida que vas escribiendo. Y además no sabes de dónde van saliendo. O sea, los personajes cogen fuerza, otros se echan a perder. los que somos egoístas de carácter vemos que tenemos preferencia por determinado personaje y ese vence a los demás en cuanto a su protagonismo. La tercera parte es una tercera parte que la estoy escribiendo ahora mismo, me estoy divirtiendo muchísimo, porque ya es una obra que lleva por la mitad y ha cambiado dos o tres veces su sentido. Así que no sé cómo acabará realmente.
Doncs en tot cas haurem d'esperar. De moment es presenta demà aquesta segona part, El Vigía de los Tiempos, i em sembla recordar, quan vam parlar de l'exposició de pintura, que deia que pintava molt en nits d'insomni, no sé si ho recordo malament.
No sé, no recordes mal, és així.
I quan escriu?
Bueno, vamos a ver, yo tengo un amigo que es también muy prolífico y que hace muchas cosas, y cuando le preguntan ¿cómo es posible, Juan, que hagas todas esas cosas? Él contesta siempre diciendo lo mismo, todas mal. Entonces yo trato de repartir esfuerzos, pero bueno, mi lenguaje natural es la escritura. Yo soy registrador, me gano la vida escribiendo, y entonces no me cuesta ningún tipo de esfuerzo ponerme a escribir. La pintura sí requiere un esfuerzo porque no he estudiado ese tipo de técnica y me resulta mucho más compleja y extraña. Pero cuando dicen que Einstein hizo el descubrimiento de la teoría de la relatividad del tiempo, yo creo que no se dan cuenta que eso es una teoría que está descubierta hace muchísimos años. El tiempo es absolutamente relativo y todo depende de las ganas que tengas de hacer cosas.
Doncs esperem que aquestes ganes no acabin i que segueixin donant moltes més coses que puguem anar explicant aquí a la ràdio. De moment, aquesta presentació demà a 6:15 de la tarda a l'Ajuntament de Lloret, del Vigía de los Tiempos, d'Òscar Germán Vázquez. Moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia més aquí. Que vagi bé.
Hasta luego, adiós.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Nou minuts per les 9. Vam saber fa uns dies. Audi ha deixat fora Miquel Molina de la seva plantilla de pilots oficials pel DTM del 2017. El pilot de Lloret de Mar feia 7 temporades consecutives que participava en el prestigiós campionat alemany de turismes.
Audi va publicar dilluns passat les novetats de la propera temporada. Les més destacades han estat la reducció de 8 a 6 cotxes per marca. El principal perjudicat ha estat Miquel Molina, que ha quedat fora de l'escuderia.
El lloretenc competia en el DTM des del 2010 i va ser el primer pilot espanyol a guanyar una cursa en aquesta competició. I acumulava 87 curses, 4 victòries, 7 podis i 6 pole positions.
L'anunci d'Audi ha estat tota una sorpresa, almenys aquí a Lloret de Mar. Valorem la situació amb el mateix Miquel Molina. Aquí tenim els estudis i saludem. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, com et trobes?
Bé, tot bé, treballant, buscant coses per l'any que ve, intentant de tancar l'abans possible el nostre futur i de moment tot bé.
T'esperaves que Audi prengués aquesta decisió a finals de temporada?
Bueno, realment hi havia la possibilitat, no? Perquè veient com està el grup Volkswagen a l'actualitat, estan tancant molts de projectes de motorsport. Primer van treure el Mundial de Resistència amb les 24 hores d'Alemans, després el Volkswagen va treure l'equip oficial de ral·lis en el Campionat del Món de Ral·lis, i la cosa està bastant difícil, no? En el grup Volkswagen en general tenien que fer una reestructuració de l'equip, sabien que hi havia pilots que tenien contracte per anys següents, i nosaltres doncs finalitzàvem el nostre contracte aquest 2017 i podia passar, no? Podia passar, però en aquest sentit doncs crec que m'ha sigut una mica sorprès, perquè ha sigut un dels millors pilots d'Audi aquest any en el DTM, però bueno, al final l'han pres aquesta decisió.
Això és el que sobta precisament, després d'una gran temporada.
Sí, hem tingut, per mi, jo crec que la millor temporada que hem fet en el DTM, no? Guanyant dues curses on només 4 pilots han sigut capaços de guanyar més d'una cursa aquest any, amb un tercer lloc també a Budapest. Crec que hem fet una bona temporada, crec que hem fet el que tocava, però bueno, per coses externes, doncs externes a les meves possibilitats, doncs crec que bueno, ha sigut el tema que ha succeït, no?
Uh-huh. La gent del teu entorn t'ha fet arribar el seu suport, suposo, no?
Sí, sí, sí. Jo crec que ha sobtat bastant a tothom, sobretot també a la gent dels equips, on no esperaven doncs, aquestes decisions. Però bueno, he tingut bastant de recolzament, no s'acaba aquí, seguirem endavant i segur doncs, que en un futur doncs, podrem demostrar el que tenim a dins. No?
Seguint en la DTM o en una altra competició?
Bueno, jo crec que hi ha més vida fora del DTM. Crec que podem trobar alguna cosa amb garanties i podem trobar coses interessants, però bueno, ara han reduït cotxes al DTM, cadascú de les marques tenen ja quasi assolits els seus pilots, així que bueno, buscarem altres coses.
En qualsevol cas, tanques una etapa en aquest tipus de curses, quina és la teva valoració de tots aquests anys?
Bueno, jo crec que han sigut 7 anys molt, molt productius, sobretot 7 anys treballant per una marca on he estat molt a gust, hem tingut alts i baixos com tothom, però bueno, jo crec que ha sigut bastant positiu, no? Hem aconseguit estar a davant en un campionat molt, molt complicat i molt competitiu, hem guanyat curses, hem fet podis, hem fet voltes ràpides, hem fet pole positions. Jo crec que ens ha faltat doncs, un parell d'anys més per intentar doncs, lluitar pel campionat, no? Ara que tenia l'experiència adequada, m'he vist a davant molt més sovint, capaç de guanyar curses en aquest campionat. Ara era el moment potser per fer un pas més i anar a buscar el títol, no? Però bueno, no ha pogut ser en aquest sentit. Mai se sap, potser tornem amb uns anys en aquest campionat, així que ara doncs, buscar la millor posició possible per seguir evolucionant com a pilot i seguir doncs, treballant i disfrutant del que m'agrada.
Abans d'acabar i de desitjar-te un bon Nadal, dona'ns una pista de quin serà el futur de Miquel Molina.
Bueno, jo crec que hi ha diverses opcions, no? Una d'elles és el Mundial de Resistència, unes altres és la Fórmula E, una altra... són opcions que tenim, s'han de valorar bé, s'han de veure cap a on tira el futur també i ja veurem, no? però això també és aquestes posicions, aquestes categories són les que m'agradaria doncs, intentar accedir i espero doncs, poder donar notícies el abans possible.
Doncs n'estarem pendents d'aquestes notícies. Bones festes, bon Nadal, Miguel Molina.
Moltes gràcies a vosaltres i bones festes també.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
2 minuts i mig per arribar a les 9 i volem donar-vos una xifra que ens agrada molt donar-vos cada any i sobretot aquest any, perquè Lloret ha superat la recaptació de l'any passat per la Marató de TV3. Amb tots els actes organitzats per aquesta causa, ha sumat 7.650 euros.
En el global de Catalunya, la Marató, que ha celebrat els 25 anys, va tancar ahir el marcador amb gairebé 8 milions i mig d'euros. Tot i així, la xifra s'incrementarà en els propers dies perquè hi ha marge per fer donatius ben bé fins al dia 31 de març. Recordem que els diners es destinaran a la investigació per superar l'ictus i les lesions medulars i cerebrals traumàtiques.
Si bé el gruix d'actes dedicats a la Marató es va fer ahir diumenge aquí a Lloret, sobretot, avui en trobem un últim a la piscina municipal. La tarda s'hi faran classes solidàries de spinning, ho explica el director de l'equipament, Ricard Salinas.
Hi participarem doncs, fent una marató de classes de ciclisme indoor. Seran exactament 6 classes seguides, que començaran a les 5 de la tarda i finalitzaran a les 9:30 de la nit, en les quals les persones doncs, es poden apuntar a una o, qui sigui més valent, doncs, fer-les totes seguides.
I les persones interessades s'hi poden apuntar de forma presencial o per telèfon. Els diners per a la marató es recolliran en forma dels donatius que facin els alumnes de les classes de bicicleta indoor. A canvi, rebran una invitació per a la piscina.
Un minut per arribar a les 9, punt i final del Bon Dia, Bona Hora, l'últim Bon Dia, Bona Hora que cau en dilluns aquest 2016 i també, per tant, l'últim Lloret Esportiu de l'any. Ara mateix entraran els nostres companys i, a més, és un programa emotiu avui perquè serà l'últim de l'Alfons Serrano, que després de 25 anys aquí a l'emissora ha decidit retirar-se i, per tant, doncs, nosaltres li fem un comiat amb molt de carinyo a l'Alfons Serrano, que ha estat amb nosaltres cada dilluns durant 25 anys fent un seguiment de l'actualitat esportiva a Lloret de Mar. Avui l'últim programa els donem pas a l'Alfons Serrano i a Moisés García. Que passeu molt bon dia a tots.
Bon dia, bona hora.